Aquesta setmana hem commemorat el Dia Mundial de la Ràdio i per seguir-ho fent, per acomiadar-nos d'aquesta setmana amb bon regust de boca, avui volem saludar un dels animals radiofònics més majúsculs en llengua catalana. Ell va guanyar el Premi 2008 de Ràdio Associació al millor professional, el 2013 el Premi Nacional de Comunicació, el 2014 el Premi Ondas a la millor trajectòria. L'hem escoltat al Terrat, a Ràdio Barcelona, Cadena Ser, també la versió original de Catalunya Ràdio, des de l'any 2005 a la versió recull. L'hem vist per la tele també al costat de figures com Xavier Sardà, Andreu Buenafuente, Miquel Calçada, entre d'altres. Ell és, sí, en Toni Clapés. Benvingut a Ràdio Illa, Toni.
Què tal? Bon dia, com estàs?
Bé, content de xerrar amb tu. Per cert, tenim entès que no és la primera vegada que estàs en contacte a Formentera. De fet, hi has vengut alguna vegada.
Sí, he vingut... he tingut algunes experiències sempre amb anècdota. La primera vegada fa 20 i escaig anys, quan treballava a Ràdio Eivissa, que vaig estar a Ràdio Eivissa, el que era Ràdio Popular d'Eivissa, i vaig venir a fer un tomb amb... vaig venir a Formentera, el que passa que vaig agafar una bicicleta i realment l'experiència va ser dolorosa en el sentit que no estava massa basat en la bici.
Sí.
I potser hauria d'haver agafat un altre vehicle per moure'm per l'illa.
O no ser tan ambiciós.
Exacte. La segona vaig venir amb un casament, va ser un bis i no bis. I la tercera vaig venir a Formentera, però vaig acabar a l'hospital. Vull dir que estic en deute en tornar a venir i potser fora de l'època més estiuenca i venir a l'època hivernal, com ara, per exemple.
Sí, sí, o ara la primavera, que també és un moment molt dolç per la nostra illa.
També.
Per cert, Toni, aquesta experiència, ses pitiuses amb Ràdio Popular d'Eivissa, explica'm-nos què vas venir a fer a Eivissa, a treballar?
No, doncs, sí, a treballar. Això ens hem de remuntar quan jo tenia 20 anys, vaig agafar-me una oferta de treball que hi havia i vaig venir jo i em vaig trobar amb altres companys que van venir a treballar el que era en aquella època Ràdio Popular d'Eivissa i vaig estar un any, sí, vaig estar un any a Eivissa feia Ràdio Fórmula i després feia un programa al migdia on a la una mitja que es deia La Rotonda.
A veure, fa 20, o sigui, quan tenies 20 anys, si no m'erro, seria això sobre l'any 87. Com
sí,
pintava Eivissa?
Amb el tema anys em porto fatal. Com què? Què dius?
Com pintava Eivissa?
Pintava a l'hivern duríssim. L'hivern, clar, jo venia de Barcelona, l'hivern a Eivissa l'any 87, teatre no n'hi havia, les pel·lícules que hi havia programades al cinema, que recordo que només n'hi havia un, eren, diguéssim, pel·lícules que s'havien estrenat feia 2 o 3 mesos, diria que de locals per prendre copes hi havia un que es deia La Tierra i poca cosa més, i hi havia el casino.
Caram.
I no hi havia ni una autovia, no hi havia res, no hi havia res de res de res, saps? I a l'hivern era, bueno, tot del vila tancat, és a dir que... I aleshores a l'estiu, quan la cosa s'animava, la ràdio en qüestió és quan em donava vacances. Per tant, l'època que hi havia més ambient és quan me n'anava cap a casa, sap? Em tornava cap a Barcelona.
Podeu escoltar el versió RAC1 amb Toni Clapés i la seva colla de col·laboradors cada tarda a partir de les 4. A veure, senyor Marcelí, senyor Buigas, el Germán, el Mago Fèlix, el Ferran Adrià, tens un poc de tot. Et passa que a vegades se t'hagin descontrolat? Quin és el moment en què ho has passat pitjor amb ells?
No, això passa sovint, és a dir, que hi ha un guió, però ells a vegades, com que tenen vida pròpia, doncs surten del guió i diuen o fan una mica el que volen, no? I sí, sí, hi ha moments que podríem dir que m'he de posar una mica seriós perquè si no, el programa no avança, no? Perquè comencen a improvisar. I clar, perds una mica, diguéssim, això és com un port que surts, no? És com si quan surts d'Eivissa i vols anar a Formentera, doncs vols anar a Formentera, però comencen a desviar-se i se'n van cap a València, i has d'intentar doncs, tornar a reconduir la situació. Però dic que sí, que passa sovint, sí.
De fet, el senyor Buigas va tenir fa poc una cita bastant delicada amb el sí. senyor jutge.
Sí, sí, sí. Bueno, aquí vam suposo que tots esteu al cas del que ha passat o el que està passant en aquest cas a Catalunya, i ell va fer el senyor Buigas va fer una referència que cadascú pot titllar de més encertada o menys encertada, que això, cadascú té la seva opinió al respecte, i hi havia una unitat que va venir amb aquestes unitats de la Guàrdia Civil i la policia de seguiment a través de la xarxa, i a través de la xarxa es van agafar-se amb un acudit d'un personatge, que és el senyor Buigas, i aleshores ho van portar, en aquest cas, a judici. I bueno, aquesta setmana hem tingut la confirmació de que la jutgessa, que en aquest cas és una jutgessa, no hi ha vist delicte i ho ha arxivat, no? Però l'exemple jo el posava amb el cas de Torrentes. I això és com agafar a Torrente i portar-lo a judici per les barbaritats que diuen les seves pel·lícules. Clar, això és com, però no portar a judici Torrente, sinó portar a judici a Santiago Segura. Oi que no, a ningú se li ha passat pel cap això, o a dia d'avui, perquè tot pot passar, no ha passat, doncs en el cas del senyor Buigas és el mateix. És un actor que es diu Eduard Biosca, que reencarna, fa un personatge que és un tio caspós, de bar, que diu barbaritats, i que és un bocamoll, i aquest és el perfil del senyor Buigas, no? I llavors s'agafen això, els que estaven fent el seguiment a la xarxa, que són de la Guàrdia, no sé si és la Guàrdia Civil, o sembla que sí, de delictes en aquest cas de la xarxa, delicte d'odi, i ho porta a judici. Clar, portar a judici un personatge, es torno a repetir, és com portar a judici Torrente.
Últimament està molt de moda aquest delicte d'odi, no?
Sí, s'agafa el delicte d'odi per tot. Quan hi ha un grapat de delictes d'odi que no es fa res, no? L'altre dia, aquesta setmana, vaig veure un vídeo d'un personatge que agafava una escopeta i començava, en aquest cas, a disparar, fent que disparava catalans. Mm. Però veig que ni la fiscalia ni ningú ha actuat sobre aquest vídeo, no? Per tant, és sorprenent el raser amb el que es miren uns delictes d'odi i, en canvi, d'altres, com aquest, que em sembla, crec que és un fi, que si més no és perquè la fiscalia actuï, doncs no passa res, no? És a dir, que, bé, així ens estan les coses, vull dir, que què hi farem?
Toni, abans deies que tu t'encarregues un poc també de resituar, marcar el rumb de tota la colla dels teus col·laboradors de versió RAC1. A vegades inclús et poses un poc de mal rotllo o també escèptic, no? Tu ets així sempre, només quan fas el programa, com va això?
No, a veure, jo... Com, a veure, jo crec que hi ha moments... Jo crec que la ràdio... Jo crec que els programes funcionen quan la persona que els presenta és quan més transparent millor, és a dir, més transparent en el sentit de que quan menys artificis millor. Jo en aquest cas sóc bastant transparent, és a dir, si una cosa no m'agrada o crec que s'està sortint de mare o s'està desbocant, doncs intento posar ordre. A vegades he de posar-me seriós perquè si no, sincerament, és que no em fan cas. I aleshores hi ha un moment que has de marcar, has de fer un cop sobre la taula, no? Sí que sóc una persona escèptica, crítica, i jo crec que ha arribat a un punt que no em crec res. No em crec, jo diria que no em crec ni a mi mateix, no? Però no em crec res, ni em crec a ningú, ni em crec cap història. I això, doncs, a vegades ja anirà aquesta sensació que la gent té de que si estic tot el dia de mal humor o si, i que no és així, però sí que sóc crític amb tot el que ens explica, no? S'ha arribat a un punt que... De tot un grapat de coses que ens expliquen els mitjans, doncs no em crec res. De les coses que expliquen els polítics me les crec menys. Per tant, arriba un punt que pràcticament el que et deia, no? Que no creus en res.
Enguany faràs 34 anys ja treballant a sa ràdio. Has fet bé diverses fórmules, seccions, col·laboracions, i has trobat amb el Versió, primer a Catalunya Ràdio, ara a RAC1, doncs un projecte que us fa líders d'audiència en un mercat tan exigent com és el del Principat i bé, de les terres de parla catalana en general. Ja, sé que és complicat, no, dir-ho, però quin és la clau o els fonaments, no, que ho expliquin?
Sincerament, Pepo, no t'ho sabria dir, perquè no tinc una fórmula, no ho sé. Mira, jo en el seu dia, jo vaig treballar amb el Cerdà La Ventana. Quan vaig començar a fer el programa, bàsicament de l'estructura de les 3 hores de 4 a 7, diguéssim que els fonaments del programa eren una mica el que jo havia, amb el que jo havia vist i havia fet a La Ventana, és a dir, l'estructura era una mica La Ventana del Cerdà, i a partir d'aquí, amb el pas dels anys, l'he anat modificant. I ara, doncs, el tema de si té audiència o no, si té èxit o no, doncs això, diguéssim, que m'ha vingut una mica donat. Jo crec que hi ha molts projectes, i en aquest cas t'ho dic per projectes que ha fet a la tele o altres coses, que et penses que funcionaran, que la gent els agradarà i no els agraden. I el que va començar com un projecte de ràdio sense cap més intenció, doncs mira, ha funcionat i ha tingut èxit, i això ha fet que el anéssim renovant un any rere any, no?
Al respecte a les teves relacions o els teus salts entre ràdio i tele, tele i ràdio, et quedes definitivament amb la ràdio o t'has quedat amb l'espina de fer alguna cosa a la tele?
No, em quedo per obligació amb la ràdio. Jo crec que amb la tele doncs no he trobat el format, o potser jo no, a través de la televisió no comunico, o no, la gent no li acaba de fer el pes, o potser no he trobat el programa que m'encaixi, això no ho saps mai. I amb la tele, doncs, diguéssim que és una assignatura pendent que tinc i que a dia d'avui veig complicat resoldre-la. I pel que fa a la ràdio, doncs sí que he trobat el format, o he trobat la manera de comunicar amb la gent, i és on ara mateix, doncs, diguéssim que em guanyo les garrofes fent ràdio, no fent tele, perquè amb la tele no, diguéssim que la cosa no ha acabat de quallar.
Ja posats a seguir a la ràdio, imagina't que el Versió plega banderes i t'han de recol·locar, no? Què preferiries? Un informatiu seriós, un magazín del cor, o un programa d'aquests de nits on la gent crida i explica la seva vida?
Hòstia, bona pregunta. A veure, me les pots tornar a fer, les tres?
Informatiu seriós, magazín del cor, o programa de nit d'aquests que la gent crida per explicar la seva vida?
A veure, magazín del cor, i ja et dic jo que no, perquè cada dia m'interessa menys. Perquè el que sí que em fa gràcia és punxar Sàlvame, perquè, en fi, em fa gràcia perquè me n'enric, no? Perquè ja ha arribat un punt que és surrealista. El magazín aquest de nit tampoc li veig, potser em quedaria amb un informatiu seriós.
Llegíem en una entrevista que havies estat a punt de plegar en alguna ocasió, no? Això és com una amenaça tipus la del Jordi González, que diu que se'n va a Austràlia i...
No, això, mira, això té a veure amb el túnel, ja t'explicaré. Sí, jo sempre dic que el gener, febrer i març és el túnel d'un... L'any té diferents estacions, i per mi gener, febrer i març és l'estació del túnel, és a dir, és una estació en la que es fa fosca a les 5 de la tarda, que fa fred... Surts de la ràdio i te'n vas a casa, estàs tot el dia tancat, i arriba un moment que ja estàs a meitat de temporada i ja comences a tenir ganes de que arribi la primavera, de que canviï una mica, de que hi hagi més llum solar, i això jo crec que afecta a que és l'època que la direcció comença a dir-te que si vol renovar, no vol renovar, doncs ara estic en aquella fase que no renovaria, o sigui que tens ganes de plegar, perquè jo crec que a l'hivern genera un punt de depressió, no sé per què, però... I sempre que m'ho pregunten en aquesta època de l'any, doncs estic més per no seguir que per seguir. Però després arriba la primavera i mira, ja fa bon temps, ja veus a tocar l'estiu i ja et comences a il·lusionar amb l'any vinent i mira, i fas un any més, saps?
Ara que pensàvem de que potser tornaries a Formentera, si et toca pujar a l'avió, no?, i tens només dos llocs, pots escollir entre seure al costat del Germán o del senyor Buigas. Què faries?
Per experiència, sense cap mena de dubte, el senyor Buigas. Germán, i ara et parlo tant del real com del fictici, tenen un magnetisme que et deixen sense energia. O sigui, no sé si t'ha passat mai, que hi ha gent que parla amb tu i quan acabes de parlar amb ells quedes com extenuat, o sigui, hòstia, quedes com si se t'hagués xuclat l'energia. No sé si t'ha passat. Doncs Germán és això, acabes de parlar amb ell i quedes que no tens esma ni de moure't. Vull dir, i en canvi amb el Buigas no passa això, saps?
Tornar als moments de ràdio d'en Toni Clapés, alguna vegada t'has empenedit d'allò que hagis dit o opinat en antena?
Sí, moltes vegades. Sí. Jo crec que sí, perquè el dia a dia fa que a vegades perdis perspectiva i amb el pas del temps, a vegades coses que has dit, doncs consideres que potser consideres que no les hauries d'haver dit, que potser amb aquella persona no hauries d'haver estat tan dur. També els teus pensaments a nivell ideològic, per exemple, van canviant. Sí, sí, m'ha passat. Jo considero que moltes vegades he estat injust amb gent que he criticat o he, en aquest cas hem fet la caricatura o hem ironitzat. Sí, sí, ho reconec.
Per cert, ara aquí a Ràdio Illa estem de mudances o a punt d'engegar mudances perquè ens traslladarem d'estudis, amb uns nous estudis, i tindrem una vista molt polida cap a Esvedrà i Silla d'Eivissa.
Doncs és el moment aleshores que us vingui a veure.
Ah, això mateix, ja m'ho agradaria. Jo et volia preguntar per les vistes des del teu estudi. A Catalunya Ràdio donava...
Al carrer.
Al carrer, a peu de carrer, diguem-ne, sí. I ara RAC1 dona la Diagonal també, però a la 15a planta, em sembla, no? Sí. Què prefereixes?
RAC1 també, per cert, us convido a tant el Bernat com a tu per el dia que vulgueu, podeu venir aquí, jo encantat de rebre-us. Aquí a la planta 15 de RAC1, que convido a la gent que vulgui venir, perquè poden venir per a programes, les vistes són extraordinàries. Veus, a més, et puc fer fins i tot diguéssim, una volta personalitzada, i si fem una volta personalitzada veuràs tota Barcelona des de la planta 15.
Caram.
I aleshores, quan fem el programa, veiem Montjuïc i el que és el port de Barcelona, i tota l'Eixample. I fins i tot veiem el port, veiem l'aeroport, això és el que veiem. I donant una volta per el que seria tota la planta 15, que la pots veure, aleshores sí que també pots veure tota la Diagonal de punta a punta, pots veure el Tibidabo, o sigui, pots veure tota la Sagrada Família, pots veure-ho tot.
I Antoni Clapés, què es queda, a peu de carrer o Skyline?
A peu de carrer tenia el seu rotllo, perquè passava gent i, hòstia, podia... Mira, és per escriure un llibre de les històries de... Perquè, clar, amb la gent et separava un vidre. I jo recordo que hi havia moments... mira, ara m'has fet pensar, no havia pensat mai en això, però hi havia gent que venia escoltant la ràdio amb l'auricular i se't quedaven... O, per exemple, històries d'aquestes, jo una mica més, diríem, de caire no romàntic, però sí que hi havia, per exemple, una dona que cada dia passava i ens miràvem, no? I no va passar res més durant anys.
Caram.
Però, no, vull dir que hi ha històries d'aquestes... O, per exemple, després hi havia els gamberros de Tor que venien a ensenyar-te el cul al vidre, vull dir...
I tu havent de seguir el directe, clar.
Clar, no, clar, clar. O fins i tot algun que passava i escopia. Bueno, diguéssim que era un ventall curiós, veies al carrer. Des d'aquí dalt, a part de veure els avions que aterren a l'aeroport i mirar que no vingui cap a la torre, doncs, bueno, a part de tormentes i coses que veus, diguéssim que la vista, que està molt bé, vull dir que és com un... Jo sempre dic que és un decorat, és una foto, però, bueno, tampoc veus... Vull dir, pots veure, bueno, sí, de dia, de nit, que plou, però no hi ha aquella... A peu de carrer potser m'agradava més, mira què et dic. No hi havia pensat mai en això.
Trobes a faltar l'anonimat?
Bueno, mira, jo sempre dic que la gent que es queixa de gent que té una feina pública i que la gent el reconeix i tal, la gent que es queixa, doncs que no s'hi posi, que no s'hi dediqui. Per tant, jo no tinc cap queixa del tema. Home, algun cop sí que m'agradaria... Aquí el problema, el que ha canviat, és que tu abans podies ser conegut, i però ara el problema és que hi ha gent, alguna gent, que utilitza els mòbils per fer-te fotos o per... No dic a nivell de fer-te un selfie, jo estic encantat, mai he dit que no a ningú, sinó que et facin fotos sense demanar-te permís i aleshores el pengin a la xarxa, que això ja m'ha passat. Llavors aquí sí que crec que hi ha una intromissió a la intimitat, perquè, clar, a mi m'han fet fotos anant pel carrer, a mi m'han fet fotos dinant, m'han penjat fotos en un restaurant amb la meva família. Doncs a mi això sí que m'emprenya una mica, no? Perquè si tu vols fer-te una foto amb mi, jo no tinc cap problema a fer-me-la, les vegades que calgui i fins que quedi bé. Però fotos així sense demanar-me permís, doncs em sap greu. És l'única pega que li trobo a la popularitat, o com vols dir-li, però la resta no tinc cap problema. I et diré una altra cosa, l'oient de ràdio és sempre molt més respectuós que la persona que veu la tele, no?
Ah.
Sí, sí, jo ho tinc comprovat. La gent de ràdio sempre, primer, és com un respecte, un reconeixement a la feina que fas, després et pregunten coses del programa, és collonut. La tele ja és una cosa més frívola, més, hòstia, fem una foto, hòstia, i a vegades, quin programa surts? Que no saben molt bé, t'han vist, però no et situen, no? Vull dir que la ràdio és més com més íntima, és més d'una relació més personal.
Parlant de sa ràdio, no s'havia de morir als anys 80, ja deia la cançó aquella dels Bagels?
Sí, aquella cançó, però clar, aquella cançó és totalment errònia, perquè és el vídeo mató a l'estrella de la ràdio, el vídeo, i veus on para el vídeo.
Sí.
El vídeo, el VHS, el Beta... Tot allò ha quedat defenestrat, i en canvi la ràdio, la sort que ha tingut és les noves tecnologies, bueno, la sort que ha portat encara més possibilitats d'escoltar la ràdio, que és a través d'internet tu et pots descarregar els podcasts o els trossos de programa que tu vols, no? I això per mi ha estat una empenta importantíssima per la ràdio, pel futur de la ràdio i pel present de la ràdio també.
I ara que parlaves de tecnologies, què us passa, RAC1, amb les impressores?
Les impressores, jo no sé què passa, que sempre fallen. I mira que hem, o sigui, ja en portem de tres marques diferents, de tres empreses ja diferents, però sempre fallen, tu. És increïble. Jo no sé, no, és que no ho entenc.
Per cert, ara que està tan de moda això de deixar-se barba, Toni, et volem amb barba algun dia?
Ja em vaig portar, eh?
Ah.
Sí, si busques per internet alguna foto... Tinc una contra la Vanguardia que me la van fer amb barba. El que passa... que la meva filla va començar a mostrar...
En barbeta, la tenim aquí, barbeta, diguem-ne.
Sí, sí, bueno, retalladeta. Si barba llarga no seria molt d'això. Però la meva filla comença a protestar molt de que no li agradava que i em va dir que si fins que no me la tragués que no em faria cap més petó. I, clar...
Va guanyar.
Perquè amb aquesta amenaça vaig tenir que retirar la barba perquè és que es negava a fer-me petons. I ens vaig dir que... Ara, com que ja estem en una edat que ja passa de fer-me'ls, doncs potser me la torni a deixar.
Mira, aquí a la nostra ràdio som gent bastant jove i justament fa poc que som pares o tenim fills petits. És veritat allò que diuen, de que fills petits, problemes petits, fills grans, problemes grossos?
Home, i tant. No, ja t'ho dic jo. Suposo que hi ha un munt de frases fetes que la gent no els dona importància quan te les diuen i a mi sempre em deien, aprofita-ho, que això passa i no te n'assabentaràs. Hòstia, de veritat, que quanta raó tenia aquesta gent que em deia això. I a vegades me n'arrepenteixo de no haver-ho aprofitat més, d'haver estat una mica més per la meva filla i no tant per la feina, no? Però bé, les coses venen donades com venen donades. Per tant, això que dius tu, nens petits, problemes petits, nens grans, sí, ja t'ho dic jo, que te'n vas adonant que cada cop els problemes són més grans.
Mira, va, i parlant de les famílies que agafen la barca o l'avió i se'n van a Barcelona, passen un cap de setmana, sovint solen fer el recorregut aquest de Zoo, Tibidabo, tal... Tu quan eres petit, Toni, què preferies? Eres més de Zoo o més del Tibidabo?
Jo quan era petit el meu pare em portava amb un parc d'atraccions, potser per l'edat, no, vosaltres no l'heu vist, que era el parc d'atraccions de Montjuïc.
Ah, sí, fa anys que va tancar aquest, no?
Val, doncs aquest. El meu pare em portava aquest, perquè li quedava més a prop de casa i em portava el de Montjuïc. I si em donaves a escollir, preferia molt més el Tibidabo que el zoo. A mi és que el món dels animals no m'entusiasma, o sigui... Ni m'agrada el concepte de zoo, ni m'agraden els animals. O sigui, els animals crec que han d'estar doncs, en el seu hàbitat i m'agrada... O sigui, jo les sensacions que he experimentat veient, no sé, doncs, què et diré jo... doncs balenes o lleons de mar en el seu hàbitat, en el lloc on viuen, hòstia, et produeix una sensació, allò que en diuen un subidon, un munt d'adrenalina que no et genera anar al zoo a veure les foques com es mouen, saps?
Bé.
Per tant, no, del zoo no era molt... No m'ha tirat massa el zoo.
Toni Clapés, ja ho saps, ara quan surtis del túnel, quan tornem a les èpoques més assolellades, doncs agafes el barco o l'avió, el que prefereixis, amb el senyor Boigues o sense, i ens vens a veure aquí a Formentera i a Ràdio Illa, evidentment, et rebrem amb els braços oberts. Gràcies.
Us prenc la paraula, eh? O sigui que faré una escapada.
De far a far, es magazín d'esmatí de Ràdio Illa. De 8 a 12 i de 3 a 7.